Molt bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Comença una nova edició del Converses aquest dissabte en companyia del Salvador Guillermo. Molt bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
També nosaltres, el Daniel Arasa. Bona tarda, Daniel.
Bona tarda.
I el Joan Maria Claveguera. Benvingut, Joan Maria.
Bona tarda, com estem?
Convidat, doncs mira, estem molt bé perquè estem en bona companyia, ni més ni menys que del senyor Ramon Espadaler, que el coneixes prou bé, veritat?
I tant.
Ell és el secretari general d'Unió d'Units per Avançar. Abans, exacte, sí, Unió Democràtica de Catalunya, sí, però també, molt abans,
sí, sí.
Ara ja nova etapa, Units per Avançar, és també diputat al Parlament de Catalunya, dins del grup del Partit dels Socialistes de Catalunya, i hi ha moltíssimes coses...
que es diu així.
Exacte, PSC, Units per Avançar, exactament. Moltíssimes coses sobre la taula per poder parlar, però aviam, el més immediat és tot el que hem viscut aquesta setmana a Catalunya, a la resta d'Espanya. Camina ja una nova legislatura amb Pedro Sánchez de nou com a president del govern a la Moncloa, i vostè, que és un polític amb experiència, aviam, veu una legislatura llarga, curta, preveu vostè problemes amb un govern que estarà, com jo dic, supervisat sempre per el senyor Puigdemont i des de Waterloo? Quin vaticini fa? Ja sé que això de fer vaticinis és molt difícil, no? Però, en fi...
És difícil fer vaticinis, però, a veure, és objectivament cert que és una legislatura complexa. Això és una realitat tan certa com que el candidat socialista, el senyor Pedro Sánchez, que era el president en funcions i candidat a reeditar la presidència de la Generalitat, ha aconseguit els suports necessaris i una mica més. Fins i tot els canaris de darrera hora s'hi van sumar. Per tant, des d'una perspectiva de pulcritud democràtica en una democràcia parlamentària, doncs aquest govern neix bé en aquest sentit. Cosa diferent és doncs, tot el servitud que tindrà i tots els reptes que tindrà de gestionar acords amb fins a 4 o 5 formacions polítiques que tenen alguns models diferents, també en el pla socioeconòmic, i per tant el que sí sóc capaç d'augurar, i em sembla que no cal ser gaire il·luminat per fer això, és una legislatura en aquest sentit complexa a l'hora de gestionar i de temporitzar bé els compromisos que ha anat contraient amb cadascuna de les seves parts. Però dit això, a mi em sembla millor que hi hagi un govern que no pas que ens estiguem abocats a un episodi molt més llarg, que ens allargaria 4 o 5 mesos més, doncs d'unes noves eleccions de resultat incert, que crec honestament que les coses tampoc canviarien tant de fons. Per tant, tampoc ens podem permetre que no hi hagi govern. En aquest sentit, és en aquest sentit que jo li dono la benvinguda en aquest govern.
Vostè, que porta temps a la política, com deia abans, ha viscut molts debats. M'agradaria que em valorés una mica el to d'aquests dos debats d'investidura que hem viscut al Congrés dels Diputats, primer el senyor Núñez Feijóo, aquests dies amb el senyor Pedro Sánchez. Jo crec que han estat debats molt crispats, molt poc a l'alçada del que els ciutadans es mereixen, ens mereixem. Es va parlar poc, crec jo, dels problemes dels ciutadans, de la gent, i molt dels problemes que sí preocupen els polítics. Llavors això em porta a mi la conclusió de que és difícil després demanar al ciutadà que vagi a votar quan veus aquest tipus de debats i dius, escolta, s'estan esbarallant pels seus interessos però no parlen del que me preocupa a mi i dels problemes que tinc jo cada dia a casa meu.
No, és evident que ha estat un debat tensionat, en alguns moments crispat, a dins l'hemicicle i ja no diguem a fora de l'hemicicle o a les tribunes mateixes, en les pressions jo crec que absolutament inacceptables.
Parlava de la fruita, no?
Per exemple, jo crec que això no és de rebut, no és acceptable en una democràcia parlamentària, és conseqüència d'un pacte que ningú amaga, que és complexa. Però jo voldria reivindicar també, ara que ja hi ha govern, el que cal és arremangar-se i parlar, evidentment, perquè és una realitat, que és el que podem, alguns qualificaran de problema català, els altres d'encaix amb Catalunya amb Espanya, els altres d'aspiracions legítimes, resoldre això, però també afrontar la resta de problemes que tenim com a país o de reptes que tenim en el model econòmic, en el model socioeconòmic, en diferents plans. Jo crec que això hi va ser present també en el debat d'alguna manera,
però molt,
probablement
molt per
no
sobre,
amb la intensitat que hi hauria hagut en d'altres debats. També és lògic que quan l'independentisme, que en totes les seves expressions que tenen representació al Congrés dels Diputats, fa un pas que jo crec que s'ha valorat poc, de fer la política dins les institucions, de tornar a l'espai polític, i si m'ho permet, dins el marc de la Constitució, encara que alguns no la comparteixin, no l'assumeixin, però per mi això té un valor polític important. L'alternativa a això és el carrer, és continuar doncs, amb la brega, continuar amb aquest desencontre. Que hi hagi aquest esforç, jo crec que ni a Catalunya ni sobretot a la resta d'Espanya això s'ha posat en valor, el que representa doncs, que l'independentisme, i particularment en l'espai de Junts, Esquerra Republicana ja havia fet d'alguna manera aquesta opció, doncs hagi fet un pas que no és fàcil per ells i no és còmode per ells, però en qualsevol cas hi ha una aposta amb tots els elements de desconfiança que vostè vulguin i que es van manifestar en el debat d'una manera molt, jo crec, molt nítida, i es va veure doncs al llarg de tot el debat, però que s'hagi fet aquest pas, doncs mira, a mi em fa confiar amb totes les cauteles que vostè vulgui, però en la política. Jo prefereixo la política dins de les institucions, dins del Congrés dels Diputats, que no pas al carrer, no?
Molt bé, doncs Joan Maria, Daniel, sí. Salvador, Joan Maria fa estona que té el aixecat.
Sí, el, el senyor Pedro Sánchez ha tirat endavant aquesta investidura gràcies al suport dels partits independentistes, però també gràcies al grandíssim resultat que el PSC va obtenir a Catalunya, que és el bastió que en aquests moments aguanta, i entengui'm, aquest aguanta entre cometes, el Partit Socialista Obrer Espanyol. A més, aquesta setmana acaba de sortir el CEO que diu que el Partit Socialista va a l'alça. Ja sé que l'enquesta ciutadana es va fer abans del debat d'investidura, però és un partit que té un gran resultat a Catalunya i va a l'alça. Com s'interpreta això?
Jo crec que té diferents claus. Jo seria molt prudent a l'hora d'interpretar les enquestes. Sempre he pensat que les enquestes tenen més utilitat a l'hora de generar estats d'opinió que no pas de predir allò que passarà. I de fet l'enquesta aquesta es va fer bastant abans del debat intens d'aquests darrers dies, sobretot a l'entorn de l'amnistia, tot i que, dit sigui de passada, el 60% dels catalans estaven d'acord també en caminar per l'amnistia, perquè és una manera de reconciliar, que em sembla també un tema molt important, intentar doncs reconciliar i tornar a refer tot allò, que tots els ponts que s'havien trencat, no? Jo crec que el Partit Socialista, si té aquest increment suposadament pel que diuen les enquestes, en part es deu una mica el que deia ara el moderador, no, de la tertúlia, que tendeixen, jo estic a Units per Avançar i estem associats al grup parlamentari socialista i Units per Avançar, a posar sobre la taula debats sobre els temes que preocupen la ciutadania. És evident que la qüestió nacional i l'horitzó preocupa la ciutadania, però tan evident com que els preocupa la seguretat, i la setmana passada vam fer un ple monogràfic sobre seguretat, que els preocupa l'economia, i ara tenim uns pressupostos que ja veurem quina és la posició que fem respecte d'ells, però que tindrà elements de fiscalitat, que tindrà una colla d'elements, o parlar dels temes d'educació, o parlar dels problemes, jo crec, molt reals, alguns dels quals tenen a veure amb seguretat, d'altres no, però per exemple amb tot el tema de la violència en entorns infantils, tot el tema de la pornografia i l'ús de la telefonia mòbil entre adolescents, són temes que jo crec que el Partit Socialista i el grup parlamentari Socialistes Units han estat capaços de posar sobre la taula, i això d'alguna manera també és reconegut per la ciutadania. I una altra actitud que se suma en aquesta és que no hi ha hagut una hostilitat gratuïta cap a la realitat independentista. Jo crec que el PSC té una perspectiva molt més propera respecte a la realitat independentista, perquè és un partit català en aquest sentit, que no pas fins i tot pugui tenir el Partit Socialista Obrer Espanyol, que viu aquesta realitat des d'una certa distància. La distància sempre dificulta filar prim, no? I en aquest sentit sí que voldria posar en valor la feina del Salvador Illa de gestionar també aquesta realitat davant fins i tot del Partit Socialista. I crec que tot això sumat explica doncs que les enquestes, que s'han d'agafar amb moltíssima prudència, doncs donin un resultat positiu.
Daniel,
en aquest sentit, primer un petit detall en relació amb això mateix que acaba de parlar. Primer, si vostè veu el senyor Illa com a futur president de la Generalitat, en el sentit de que els partits constitucionalistes guanyen les properes eleccions autonòmiques, no? Però a banda d'aquest aspecte, que és molt puntual, de preguntar-li, creu que la reconciliació arran d'aquesta amnistia tindrà realment lloc a Catalunya? Recordem allò, ni oblit ni perdó, van estar dient-ho durant anys i està escrita mil llocs, i per altra banda diuen, ho tornarem a fer. És possible, sense això, sense tirar marxa enrere en aquest aspecte, que hi hagi veritable reconciliació?
Vostè m'ha demanat dues coses, a veure si jo veig Illa president. A mi m'agradaria que ho fos. Jo estic al grup parlamentari sense ser socialista i crec que, doncs, que seria bo pel país, doncs, algú que té aquesta visió serena, constructiva, aquesta manera de treballar més inclusiva que divisòria, més de parlar del que uneix que no pas del que separa. Per tant, jo estic alineat claríssimament amb la política que està fent, tot i no pertany, per entendre'ns, al seu, seu partit, no? Això per un costat. Sobre la reconciliació, a mi m'ha dolgut molt, i ho dic com a català d'un partit catalanista i que no ha fet l'opció per la independència, a mi em feia mal la frase ni oblit ni perdó, que sentia moltes vegades literalment pronunciada des dels diputats, en aquest cas doncs, de la CUP, moltes vegades o l'exhibien, ni oblit ni perdó, em feien una certa bandera. El que em dol ara és que aquesta frase la sento en molts carrers de Madrid. I aquesta és una realitat. Jo aquest ni oblit ni perdó també el sento amb aquells que són contraris a l'amnistia. I és evident que l'amnistia es pot opinar, i respecto molt aquelles opinions que creguin que és una opció tàctica que respon a un moment conjuntural, però jo crec que hauríem de ser capaços, almenys aquest és l'esforç que jo faig i que crec que és una reflexió que m'agradaria compartir. Escolta, aquesta és una oportunitat també per acabar de sorgir doncs, fractures que és evident que hi han set. Aquí a Catalunya hi han hagut fractures evidents, no? I això passa no per l'oblit, no per l'oblit, perquè hi haurà molta gent que va anar a votar l'octubre i no oblidarà com, doncs, com va rebre moltes vegades. Hi haurà molta gent doncs, que no és independentista i no oblidarà el dolor que va patir en aquells moments. Escolta, és que davant d'una situació que se'ns trenca amb les lleis de desconnexió, nosaltres no ens sentim partícips d'aquesta societat i ens sentim agredits, no? No s'ha d'oblidar això, però jo crec que hi ha d'haver una capacitat de perdó, i crec que l'expressió de perdó utilitzada pel presidenciable, ara ja president Pedro Sánchez, doncs va fins i tot generar alguna distorsió per part doncs, de la portaveu de Junts en aquest sentit. Però jo crec que només s'avança, no des de l'oblit, però sí des d'un esforç de reconciliació en el qual jo crec que cada part haurà de justificar-se davant els propis. Jo crec que el món independentista, molt particularment de Puigdemont, ha de justificar-se també davant dels propis, i només cal mirar el seu compte de Twitter per veure l'agressivitat que hi ha fins i tot contra ell per part de persones independentistes, de la mateixa manera que Pedro Sánchez a nivell d'Espanya i fins i tot Salvador Illa a nivell de Catalunya haurà d'explicar els perquès d'aquest esforç de reconciliació, però jo hi crec.
I més perquè en aquests moments totes dues parts han renunciat en certa manera a posicionaments que fins ara existien.
Exacte. Sí.
Però hi ha hagut poques explicacions, per exemple el tema de l'amnistia, vull dir, per part del govern del PSOE, del senyor Sánchez, no s'ha acabat d'explicar bé i la gent no acaba d'entendre per què una amnistia pensada només per un grup determinat de persones, senyor Espadaler.
Jo ho
si llegim el text,
ho puc entendre, i sobretot el que puc és i vull és respectar les opinions divergents d'aquesta. Jo he parlat amb molta gent que diu que no estic d'acord amb això, és que no ho assumeixo, amb gent de naturalesa molt diferent. Ara no parlo de militàncies polítiques, amb ciutadania, que és que no ho entenen i no ho comparteixen. Jo crec que s'ha de respectar. Tenen raó quan diuen que hem sentit molt rum-rum pels llavis, però de fet el text el van veure quan el van veure, i el text no parla de l'ofert, no parla de determinades coses, acota les coses, té un preàmbul, deixi-m'ho dir així descaradament, proconstitucional, amb el text inicial, sí, és una defensa, bueno, sí, ja, però ja encaixa perfectament. Qui ho ha de dir és i crec que això passarà, perquè jo crec que és impensable pensar que això no acabarà a la taula del Tribunal Constitucional. Ara, deixi'm afegir una consideració també. Jo he retret moltes vegades al món independentista quan posava en qüestió les sentències judicials que no li eren favorables. I pensava, home, és que la justícia a vegades et plau, a vegades no et plau, però en qualsevol cas s'ha d'acatar. Altra cosa és que puguis opinar diferent. Jo ara aquesta actitud també la veig, diguéssim, en les posicions més beligerants contra la reconciliació, que diuen, no, és que si el Constitucional no diu el que jo penso, no serveix. Home, estem empatats en aquest sentit. Jo dic, escolta, a mi el Constitucional no sé què dirà, els tribunals no sé què diran, però jo crec que forma part de les regles de joc que aguanten o que sostenen l'arquitectura institucional acceptar les sentències judicials, t'agradin unes vegades o no t'agradin les altres, perquè l'alternativa a això és trencar l'arquitectura institucional, sí, i això és perillós.
Té tota la raó, però d'això d'acceptar les sentències, el govern de la Generalitat d'aquí em podria parlar.
Sí, no, si jo els ho he retret mil vegades.
Deixi'm matisar una cosa, que s'ha fet una afirmació que no és el 100% certa. És a dir, no beneficia només els independentistes, beneficiarà també alguns policies que estaven imputats per haver pagat a ciutadans que es manifestaven. I en aquestes últimes hores... I en aquestes últimes hores han sortit veus de juristes que diuen que podrien afectar també el senyor Jorge Fernández Díaz, que està imputat amb l'operació Catalunya.
Els policies no van anar a pegar ningú, van anar a defensar un estat de dret que estava en qüestió en aquell moment, perquè aquí s'incomplia una sentència del Tribunal Constitucional.
Jo només he dit que estan imputats. Per tant, si estan imputats és que s'ha acceptat en la causa.
I dius racionales de criminalitat.
Salvador,
per ser una persona imputada.
No, però entre ells el ministre Jorge Fernández Díaz també se'n pot beneficiar.
Pot beneficiar aquell que
directe o indirectament implicat en tot el tema de l'independentisme.
Aquí ja no entraré, aquí és el beneficiat.
Salvador, anem avançant.
Però vostè ha dit una cosa que m'ha semblat molt interessant i li vull donar la importància, perquè vostè ha dit que farem que la política surti del carrer. Perquè la política al carrer no la pots canalitzar, la pots, diguéssim, acceptar, però difícilment la pots administrar, t'administra ell a tu. I a vegades per arribar a acords has de perdre algunes coses que la gent a vegades no està disposat a perdre, ni d'un cantó ni d'un altre. Me'n recordava, i després m'ha vingut al cap aquella frase del Fraga quan era ministre de Governació, que deia la calle és mía, no? O una altra frase que també, que algú deia ni oblid ni perdó, però antes roja que rota, perquè jo crec que el discurs i el debat ha anat amb això de antes roja que rota, no? O vostè parlava de com justificar-se davant dels propis. Necessitem un nou relat que expliqui els mecanismes de la conciliació. I en el tema del preàmbul, jo crec que el preàmbul és llarg, extens, de la llei d'amnistia, i està pensat més en que segur algú presenta un recurs d'inconstitucionalitat i, per tant, en com justificar la constitucionalitat d'aquesta norma, més que debatre alguna qüestió com la defensa de la llei singular i alguns elements que a vegades es justifica d'una forma una mica... una mica tocant, però molt suaument...
Molt lleugerament. Senyor Espadaler.
No, aviam, d'entrada l'amnistia és un instrument contemplat a la Constitució, la constitucionalitat del qual respecte a un text concret, que és el que ja tenim ara sobre la taula, i per tant és opinable, el qui tindrà la darrera paraula serà el Tribunal Constitucional. Això crec que és així. Si cal o no un nou relat, jo crec que sí que cal un nou relat. Jo recordo... una expressió d'una persona en un fòrum que és les portes obertes al catalanisme, que plega gent que venien alguns de l'antiga Unió, de l'espai més democristià, d'altres de l'espai més socialdemòcrata, i després persones que particularment no venien de cap partit polític. En una de les conferències que es va fer, col·loqui que es va fer, parlo de fa uns quants anys, el ponent va dir que el que es necessiten són una mica herois de la retirada, no? I ho deia en el sentit, herois de la retirada, en el sentit de que cadascú probablement haurà de donar molta explicació als propis de coses que dius, escolta, i crec que estem en aquesta posició, en aquest moment justament, doncs, que a Puigdemont hi haurà molta gent, doncs, que el seguirà perquè té una innegable capacitat de lideratge, això em sembla que seria absurd discutir-ho, però també té una part de gent, i només cal, insisteixo, mirar els seus comptes de les xarxes, que s'ha posicionat radicalment en contra. Per tant, el lideratge també és aquesta capacitat de dir als teus, escolta, és que per superar això potser cal això. I jo entenc fins i tot que no digui, a més, que jo renuncio. Jo ho entenc. M'agrada? No. Però ho puc entendre. I a l'altra part, doncs també entenc, doncs, que el president Pedro Sánchez, doncs, també ha fet un pas i ha canviat les posicions que s'havien defensat fins al moment al servei, i alguns podran dir, només de governar a qualsevol preu, jo això no ho comparteixo, o de dir, escolta, sí, a governar perquè governa qui té l'aritmètica parlamentària suficient que li permet, i les altres opcions que han tingut el temps que han tingut no l'han assolit, i subratllo dels canaris, que sense tenir-ne cap necessitat han dit, i governant allà amb el Partit Popular han dit, doncs, nosaltres fem aquesta opció, doncs, però mirem una mica més enllà, i a mi això és el que de veritat m'agradaria, que miréssim una mica més enllà i exploréssim aquest camí difícil, però que requerirà molta pedagogia, sobretot interna, cap als propis col·lectius, i un punt de generositat cap a l'altre, no? I a veure, dit això, aquesta serà la legislatura que solventarà el tema? Honestament, crec que seria meravellós, però no és el més probable que això pugui passar. Hi ha una oposició molt, molt ferma per dos partits molt, molt ben travats i jo crec que més ben coordinats del que es podia pensar de partir del Partit Popular i Vox, que no posaran fàcil absolutament res. I qualsevol revisió que es pugui acabar fent, doncs, del model territorial o d'aquests aspectes, jo crec que fora bo que incorporés també aquests partits, eh? Perquè representen una part molt rellevant, si no de l'electorat català, que afortunadament no, si de l'electorat del conjunt d'Espanya.
I el carrer torna a estar molt, molt calent, senyor Espadaler, sí. No oblidem-ho, a Madrid, el que veiem, el que estem veient, sí, sí. I aquí a Catalunya també, doncs, els més radicals, la CUP, l'ANC, doncs, tornen a cridar a sortir al carrer, perquè no els sembla bé el que vostè comentava, aquest pas que ha fet Esquerra o Junts d'intentar tornar a un sembla... nacionalisme més pactista, més...
A mi em sembla un punt paradoxal...
Clar, això és perillós,
que,
també.
Que aquelles expressions que sentia la part més radical de l'independentisme de l'inoblit ni perdó, dir no faig cas al tribunal si no diu exactament allò que penso, o surto al carrer per defensar allò que les institucions no m'hi donen resposta, ara ha canviat de costat, per dir-ho d'alguna manera, perquè aquestes mateixes expressions, i a mi això em preocupa com a demòcrata, ja més enllà de si soc més pactista, jo independentista no n'he set mai, però sí que,
no, però vull dir que
reclamo una reforma profunda,
vam arribar a tenir una Catalunya trencada,
del model d'estat, un reconeixement de la Unitat Nacional de Catalunya i tantes coses. Veig que aquestes actituds que es retreien tant d'un sector ara es donen gairebé mimèticament a l'altre sector, i que és difícil i potser cal asserenar. Què és el que jo espero, o el que jo desitjo, potser més el que espero? Escolti, doncs, que ara hi hagin ja els nous ministres i les ministres, i que es comencin a fer les mesures concretes, i que tinguem un sa debat sobre el model socioeconòmic, que és un tema molt, molt rellevant en una política econòmica, i que aquí també hi hauran grans elements de complexitat, perquè no és el mateix el que pensa socioeconòmicament el Partit Nacionalista Basc, i m'atreviria a dir que fins i tot Junts, que el que pugui pensar la gent de Sumar o el que pugui pensar la gent de Bildu. Per tant, complexitat està servida.
A veure, Joan Maria i Daniel, vinga.
Sí, no, em satisfà molt que el senyor Espadaler parli de serenar, perquè jo crec que també cal serenar els ànims. Ara bé, per demà diumenge ja hi ha convocada una nova manifestació per part del Partit Popular a la capital d'Espanya. Com a mínim a la capital d'Espanya. Per tant, de serenar, res. Aquest serà...
Joan Maria, perdona que et rectifiqui, eh? Estem al dissabte i és en aquests instants que s'està fent aquesta manifestació a Madrid.
És
avui dissabte, sí, és el cap de setmana. No, és que vivim tan accelerats,
sí.
Que ja no sabem...
Com que l'última...
No, és que hi ha tantes manifestacions i convocatòries que no sabem ja si és dissabte, diumenge o dilluns.
Com que l'última era per diumenge, creia que era...
No, han canviat de dia, és avui dissabte, ara quan estem sortint a l'antena hi ha la manifestació, vull dir que...
El que fa el Partit Popular... Fas-me
entrar una col·lació perquè també està bé que ens digui en Ramon com ho
veu. Tema d'actualitat. El que fa el Partit Popular, en lloc de serenar, és... I a més ja ha advertit que la legislatura serà molt moguda, és a dir, està traient la gent al carrer. Allò que dèiem abans que feien els independentistes, doncs ara ho fan les forces més conservadores d'Espanya. A veure, la legislatura serà molt convulsa, però almenys el que hem viscut fins al moment, doncs ja ha deixat molts cadàvers. Tots els grans fets polítics deixen molts cadàvers a la cuneta. Arrimadas, Rajoy, Rivera, de Cospedal, Santa Maria... Podríem fer un llistat que no s'acaba mai. Aquesta investidura de Pedro Sánchez, escolti'm, com a mínim ha deixat una gran esquerda a l'esquerra del PSOE, entre Sumar i Podemos, que veurem com acabarà.
Ja estava abans, no?
Sí.
Sí, home, sí, però ara ha arribat al límit de que no hi haurà cap ministre al nou govern del senyor Pedro Sánchez.
Això dels ministres, deixem-ho aquí aparcadet, perquè mai se sap com pot acabar.
I l'altre és que hem comprovat el que és Vox en aquests moments. Els altrats que surten al carrer i que munten unes manifestacions davant de les seus socialistes, doncs amb nines inflables dient que les ministres socialistes són això. Per tant, amb aquesta conjuntura, no sé, quina és l'anàlisi que fa el senyor Espadaler de cap on pot anar aquesta legislatura?
Aviam, deixi'm fer una prèvia. Jo la demanda de serenitat la faig ara i la feia abans, eh? No sóc un nou arribat al demanar, home, calma i serenitat. Jo també he patit en la meva anterior vida política quan estava a Unió Democràtica la vandalització de la seu de Unió Democràtica a la meva ciutat, una, dues i tres i 50 vegades, eh? I jo també he portat protecció policial una, dues i bastantes vegades, per tant no sóc un nou arribat a la serenitat, i des d'aquesta perspectiva celebro l'acord. Des d'aquesta perspectiva d'algú que, i li direm molta honestedat i molta franquesa, des de la perspectiva que algú que li ha angoixat sortir al carrer en determinades vegades perquè no estava alineat amb el que pensaven la majoria dels seus conciutadans. I jo sé què és viure amb aquesta angoixa. Doncs des d'aquesta angoixa que he viscut en alguns moments, des d'aquesta perspectiva, celebro que hi hagi un intent i celebro que doncs, el món independentista digui, escolti, parlem-ne amb totes les cauteles que vulguin, que hi tenen dret. Amb la cautela de dir, si això no va, tornarem a no sé què, però escolti, provem-ho, que a mi m'hauria agradat resoldre aquest contenciós d'altres maneres o no haver arribat aquí, per descomptat vaig fer tot el que vaig poder i és evident que no me'n vaig sortir, però en qualsevol cas jo a l'intent de reconciliació, a l'intent de diàleg, a tornar a la política, a fer de la política la negociació, l'acord, el pacte, doncs li dono la benvinguda. Que la legislatura serà complicada, sí, i abans ho intentava dir, no només per la qüestió Catalunya-Espanya, que també és evident, això marcarà la legislatura, sinó també per algunes diferències, jo crec, molt de fons, entre el model socioeconòmic que representen alguns partits, que els dos pols serien, per dir d'alguna manera, doncs la gent de Sumar i la gent del PNB, i crec que també s'hi pot incorporar aquí, a la visió socioeconòmica, la gent de Junts. D'altra manera no entendria, i deixem-ho dir amb aquesta claretat, una posició que ha fet doncs, Foment del Treball, quan diu, escolti, nosaltres oferim un programa econòmic per defensar, és un intent legítim des d'una perspectiva empresarial, de dir, escolti, nosaltres estem en aquesta lògica de contenir segons quines orientacions de política econòmica, empresarial, que vinguin massa dictades per l'esquerra. Ara, per tant, la legislatura té tots els ingredients per ser complicada. Té una garantia, que és que abans d'un any no es poden convocar eleccions i, per tant, aquest any s'haurà de gestionar. Per tant, aquest any serà el que es farà tota la tramitació parlamentària i tot el debat constitucional, si s'escau, doncs, de la llei d'amnistia. I per tant s'haurà de governar durant tot aquest any i després doncs, ja es veurà. Ara jo crec que totes les legislatures, després la realitat és la que és i a vegades és tossuda, però neixen amb voluntat de permanència. Ho diré d'una altra manera, algú creu particularment no després de la investidura sinó del trencament entre Junts i Esquerra Republicana que la legislatura tingués números per exaurir-se? Jo no tinc la certesa de dir que s'exaurirà, però hi ha bastants números perquè això pugui ser així. Per tant, la política també discorre
per... No?
Depèn de nosaltres.
I a l'Ajuntament de Barcelona també, amb 10 diputats.
No, depèn en part de nosaltres. Nosaltres ho hem dit molt clar. El carro davant de... Els bous davant del carro. I ara estem en l'anàlisi dels bous. Escolta, el pressupost de l'any passat s'ha complert o no? Hi ha coses que no. Per tant, quan com haguem tot, resolt aquestes, començarem a parlar dels altres.
Semblen bascos vostès, quasi, eh?
Bueno, no és un mal exemple.
Daniel.
Sí, jo, en tot aquest àmbit de reconciliació d'Apa i Bagà...
Atença més el micròfon,
sí,
Daniel.
En tot aquest àmbit d'Apa i Bagà, sí, de tranquil·litzar, sí, de donar noves perspectives, crec que pot arribar el moment, no demà, però en mesos, de que el que representava Convergència i Unió, és a dir, no dic que tingui que tenir el mateix nom, sinó diríem el nacionalisme català moderat, no independentista, però que reclama davant Madrid, del que vostès havien format part en el seu moment, se pot obrir la perspectiva, o ja és Esquerra la que fa això, o es pot obrir la perspectiva de que torni a tindre aquest espai que sembla que ha desaparegut.
Jo crec que el procés ha canviat moltes coses i pensar que tornarem al punt d'origen em sembla que jo no ho acabo de veure, no ho comparteixo. El procés ha canviat moltes coses també en el terreny catalanista, no? La prova del nou una mica d'això és que quan a les darreres eleccions generals s'intenta posar en valor el que una candidatura que fins i tot portava el nom d'Espai Ciu, per dir, escolta, representem aquests valors, doncs té el suport electoral que té. Per tant, jo crec que altra cosa és que conceptualment alguns dels valors del que havia doncs, guiat o havia estat al nord del que era l'antiga Convergència i Unió puguin restituir-se, però crec que el procés ha canviat moltes coses. I crec que el sentiment independentista doncs, ha calat molt profundament a la societat i, per tant, la visió serà diferent. Ara, dit això, també penso que hi haurà que hi ha espai i que no és una hipòtesi a descartar, doncs jo no sé si això passa per una escissió, no en tinc ni idea, ni auguro res en aquest sentit, no és a casa meva, per tant no, ni coneixo ni sóc ningú per dir-ho, però jo crec que hi arribarà un moment que hi haurà un catalanista que d'alguna manera, sense renunciar al legítim sentiment independentista, se situarà molt més en el terreny del pragmatisme. Jo crec que això ho acabarem veient. Jo fa 2 anys i mig vaig dir en una entrevista amb un punt provocador al diari Ara, crec que assistirem al naixement d'un independentisme constitucional o constitucionalista. M'han dit de tot. I home, jo crec que hi ha gent...
Qui li va dir de tot?
Bueno, a les xarxes, ah, aquest món que és... Bueno. Sí, sí, i algun article...
Bueno, però d'aquell dia que va dir
crec
això,
que,
avui
que
en dia...
Crec que
estic convençut que vostè, tal com és, no el preocupa en les xarxes.
No. No, ja no les miro gaire la resposta. A vegades em trobo gent i diu, home, et vaig fer un comentari elogiós i no m'has dit res. Dic, és que no em miro perquè per trobar-me un d'elogiós me n'he d'empassar 40.
Però aquest independentisme constitucionalista creu que vostè té recorregut? Ja,
no, jo em referia espai, a dir, escolta, sí, a gent que sense renunciar a una qüestió que és un sentiment que és legítim i que jo crec que cap a la Constitució, la defensa de la independència, però ho farà pels camins, no des del carrer, sinó pels camins que seran difícils, evidentment. I amb això, doncs, em sembla raonable.
I on s'aplega
de maduresa política.
I on s'aplega aquest perfil que vostè diu?
Doncs ara no. A casa meva no, perquè nosaltres independentistes no en som. Nosaltres som catalanistes que volem millorar doncs, el sistema de finançament, que volem millorar les relacions, que tenim un projecte que el tenim molt escrit en un acord que diem, en un document que diem Pacte d'Estat Catalunya-Espanya. Per tant, jo crec que això està més... Una part d'això ho pot representar una part d'Esquerra Republicana i una altra part d'això jo crec que està subjacent doncs, en l'entorn de CiU. Jo crec que això hi és.
Vostè no està pensant que a Espanya pugui sorgir una figura com el David Cameron, que sent primer ministre va permetre un referèndum a Escòcia no. I ara l'ha recuperat sí. El govern britànic perquè sigui ministre d'Estrangers.
Sí, l'han recuperat a ministre d'Exteriors, fixi's, no ni d'Interior, ni de Governació, ni de Presidència. No.
Que vagi viatjant,
però l'han recuperat, quan havia estat denostat.
Jo crec que no, perquè la Constitució espanyola no dona espai per això, no permet això en aquests moments. Per tant, el que caldria és abordar una reforma de la Constitució.
No veu vostè la possibilitat de fer un referèndum pactat amb l'Estat?
Jo no la veig.
Molt bé, doncs esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Salvador Guillermo de la Grassa, Joan Maria Claveguera. Avui ens visita el senyor Ramon Espadaler, que és el secretari general d'Units per Avançar i també diputat d'aquesta formació d'Units dins del grup dels socialistes de Catalunya al Parlament, amb el grup es diu PSC Units per Avançar. I jo recordo en aquest instants que Eurostars Gran Marina obre el teló amb els seus dissabtes d'òpera, que es tracta d'una proposta d'oci única a Barcelona a partir de 8:45 del vespre, tots els dissabtes, a partir d'avui mateix. La iniciativa, que està disponible fins a finals d'aquest mes de novembre, permet assistir durant una hora a un recital d'òpera en directe acompanyat d'una proposta de cocteleria d'autor i l'opció, si voleu, de completar la nit amb una àmplia proposta també gastronòmica en el seu restaurant, en el que estem avui doncs, enregistrant aquest programa del Converses. El recital d'òpera serà interpretat per part d'un trio musical acompanyat d'un pianista en l'exclusió diu espai de Corner, situat aquí mateix en el lobby de l'hotel, i permetrà als melòmans i aficionats a l'òpera gaudir de la interpretació en directe dels grans èxits del gènere operístic. És fantàstic com ho fa aquest trio, jo us ho dic, hi he estat, ho he vist, ho he escoltat i ho he comprovat. Dissabtes d'òpera, una proposta d'oci única per les vetllades dels caps de setmana a la ciutat de Barcelona, la capital catalana. Com pots assistir-hi avui mateix? Doncs mira, et dono la fórmula, és un telèfon d'informació i reserves. Pren nota, 936-0 039-000 9 936-039-000 aquí a l'Eurostars Gran Marina aquests dissabtes d'òpera a partir de 8:45 del vespre, l'òpera, el còctel i el sopar, una combinació meravellosa per tu i la teva parella. Dit això, senyor Espadaler, ha quedat amb una cara
de dir,
m'hi apunto jo mateix,
no?
Li recomano, jo ho he gaudit i es disfruta de quina manera. Molt bé, doncs seguim endavant amb aquesta conversa. Hem parlat molt de l'amnistia, de la governabilitat, però escolti, jo sempre dic, hem de parlar també de seguretat, també.
Del Barça.
Però jo abans que res vull parlar-li d'una cosa que aquesta setmana que començarem serà notícia, que és la sequera. Senyor Espadaler, estem en un moment molt crític. Els embassaments de les conques internes, sobretot, estan sota mínims. Dimarts hi ha reunió del govern. Sembla ser que hi haurà...
Seguretat primer... de subministrament. Hídric.
També. Tu vols marejar-m'ho tot, però jo vaig per un camí, després tu vas pel teu, que és la seguretat ciutadana, que també hi ha coses importants d'aquí uns pocs dies. No? Però jo el tema de la sequera, hi hauria possibilitat aquesta setmana ja d'algunes restriccions, alguns retocs en el subministrament d'aigua a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Jo li pregunto, poder s'ha fet tard a l'hora de tocar això, el Barcelona i l'àrea metropolitana, i s'ha preferit més anar doncs, a comarques perifèriques que es queixaran menys?
Miri, s'ha fet tard, i li explicaré no en paraules meves, sinó de la directora del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquesta setmana va comparèixer amb una comissió que estudia el tema dels incendis forestals. Jo li vaig fer una pregunta, dic, en quin moment el Servei Meteorològic de Catalunya es dona compte que la sequera que estem visquent és pitjor que la del 2008, que tots recordem? I la seva resposta diu, el març de 2021.
Ja ha plogut, eh?
I quan és la primera reunió interdepartamental del govern, que és la que es posa el Departament d'Agricultura, el Departament d'Indústria, els diferents departaments, amb el nom que signa, no dic els noms precisos, però els diferents usos de l'aigua? 18 mesos després. Home, si això no és que el govern s'ha adormit, doncs tenia un problema. Jo crec que honestament, que aquí s'ha confiat en que si això gira i canvia i plou, doncs ja hem sobrat el problema, i no s'han fet algunes de les obres que s'haurien d'haver fet, d'ampliació de dessaladores, sobretot de la Tordera, o de...
La potabilització dels vessors.
D'usos regenerats, de l'aigua. L'aigua, la gestió de l'aigua té molts fronts. Un és gastar-ne menys, i per tant aquí es pot... doncs, pressionar, hi ha instruments a diferents usos, jo crec que l'ús industrial ja no té més recorregut, perquè fa els euros, l'ús domèstic no té recorregut, si comparem les xifres de consum domèstic de les famílies a Catalunya, en l'àrea metropolitana, a Barcelona, o tot el país, resisteix comparació amb tota Europa, gastem molta menys aigua.
Amb la factura.
Hi ha l'ús agrari, que hi ha coses a fer amb millora de recs per poder contenir, per tant, menys despesa, aportar nou recurs, això vol dir desalació, i això no s'ha fet, o aportar recurs substitutori, potser no per l'ús de boca, però sí per la restitució dels aqüífers, o per l'ús agrari, que és la regeneració. I res d'això s'ha fet, perquè s'ha confiat una mica doncs, mirant el cel a veure si plou o no.
Plourà, no?
I tenim un problema molt seriós, molt seriós. Perquè ara vindran les mesures ja precipitades de baixar la pressió, i quan es baixa la pressió hi ha problemes a les xarxes, moltes vegades, perquè les xarxes acaben d'alguna manera col·lapsant, i es faran mesures un punt a la desesperada. Jo crec que el govern s'ha despertat tard en aquest sentit, no ha fet tota la feina que podia fer, s'ha equivocat a l'hora del primer decret que va fer, apuntava als ajuntaments com si fossin els culpables de la cosa, però miri, malgrat això, el tema és tan gruixut que nosaltres sí que tenim una decisió ferma com a grup parlamentari de Socialistes Units per Avançar, que si malgrat això intentarem ajudar el govern. Perquè és que el panorama...
El Parlament fet d'inversions...
Nosaltres vàrem votar a favor, però és que les inversions, aviam, les que es puguin començar a fer ara, no
arriben ja.
No tindran utilitat fins d'aquí 2-3 anys, com a molt d'hora. Però bueno, aquest és un tema amb el que nosaltres no jugarem, perquè és un tema molt seriós. Perquè això sí que la ciutadania ho notarà, ja no diem en entorns metropolitans, en tots, però particularment els metropolitans no és un tema, però la nostra anàlisi és que el govern ha tingut deixadesa i s'ha adormit.
El titular de que es perden diàriament 180.000 litres a Badalona diàriament no fa molt de mal? També,
però no es perden. L'aigua no es perd. L'aigua cau i després és recaptat per les aigües subterrànies. No és que s'evaporen.
És que es perden diàriament 180.000 litres diaris i ningú ha desmentit.
hi ha moltes xarxes
no sé on van a parar
que tenen unes fuites, però l'aigua no es perd, l'aigua cau, i al caure els pous soterranis la recuperen. O sigui, l'aigua no es perd, no és que agenci.
Bons soterranis de Badalona.
Els senyors Padalés... Si es millora, si es millora la xarxa de tuberia...
Els senyors Badalés...
A Badalona hi ha un problema de pèrdua d'aigua identificat des de fa dècades. Dècades. Que no és fàcil de solventar.
I en
molts municipis també. El que passa que probablement les xifres no siguin exactament, no siguin precises del tot, perquè es mesura el diferencial entre l'aigua suposadament captada amb la facturada, i a vegades per entremig hi ha altres elements que no són del tot precisos. Per exemple, hi ha alguns ajuntaments que podien, ara no, perquè està ben fet i està prohibit doncs poder regar doncs jardins o plantes, que aquesta no computaria, per tant no serien pèrdues en el sentit, serien pèrdues de facturació, que és una cosa diferent. Ara, que hi ha recorregut de millora en les xarxes, és evident. En l'estalvi, ja l'he dit, on n'hi ha és si es milloren alguns sistemes de reg, però això requereix inversions i algunes es comencen a fer, però sobretot el que cal és injectar més recurs a base sobretot de la desalació, per un costat, els costos de la qual han baixat molt. Han baixat molt, perquè ara no és tan car de salar com era fa 5, 10, 15 o 20 anys.
Ja fa un any o dos que està funcionant quasi al 100% la desaladora del Prat, que és la de les més grans d'Europa.
Si no fos això, no et dutxaries.
Escolteu, ens queda un minut i mig, jo li vull preguntar al senyor Espadaler, que ha sigut conseller d'Interior. No, li vull preguntar de seguretat pel tema d'una cosa que ens passarà d'aquí 4 dies. El dia 30, precisament, hi ha previst un desnonament d'una casa ocupa, unes cases ocupes que hi ha a la Bonanova, el Cubo i la Ruïna, una desocupació del risc. Com prepara un cos de seguretat com els Mossos, que vostè els coneix, una cosa com aquesta?
Tothom sap que serà el dia 30, ho prepara d'una manera fatal, perquè és un desastre.
Que no es farà el dia 30, es farà un altre dia.
Això vol dir que tothom està advertit i que, per tant, tothom pot anar a interrompre la feina, la bona feina policial. Per això els cossos de seguretat, els Mossos, sempre demanen, en la mesura del possible, ordres obertes. Dic, escolti, miri, a partir de tal dia, faci. I després ja fan, i trien el millor moment en funció dels recursos propis, de la disponibilitat, de l'entorn, són molts factors. És un mal senyal dir que tal dia...
Tal dia es farà això, no?
Hi ha de tot. Jo, la meva experiència, per parlar de fa uns anys, normalment sempre que es demanava eren ordres obertes. Però això depèn de cada jutge, i per tant... Però assenyalar un dia concret i fer-lo públic, que és el que estem fent tots nosaltres en aquest moment, doncs és donar moltes pistes a dificultar que tant de bo es pugui fer aquest desallotjament, però té més dificultat.
La premsa segur ara... que li agraeix.
Fa uns dies que sortia per les xarxes famosa, diu...
Ara, los ocupes benvinguts als desallotjaments. Que era clar el concepte, benvinguts als desallotjaments.
Però deien els
i molts que en falten.
Los ocupes de la Bonanova en estado de guerra ante el desocupació del dia 30. Però bueno, ja veurem què passa. Ramon Espadaler, ha estat un plaer escoltar-lo com sempre. Gràcies per compartir aquesta conversa. Bon cap de setmana i que vagi molt bé. També gràcies al Salvador Guillermo, Daniel Arassa, Joan Maria Claveguera. Dissabte que ve més converses. Cadena COPE Catalunya Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Adéu-siau.
Bona tarda.
Adéu, bona tarda.